La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 16 de març del 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, es poden escoltar en directe, ara mateix, a través de la ràdio analògica, la FM de tota la vida, la 91.5, però també per internet, ara, en directe, a cugat.cat, i recuperar-la quan vulgueu. Saludem ja, sense perdre temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Bon dia.
Montse Moral, farmacèutica. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Rogeli Padró, escriptor. Molt bon dia.
Bon dia.
I Jordi Casas, historiador. Molt bon dia també.
Bon dia.
Molt bé, doncs comencem avui aquesta setmana amb totes les tertúlies que estem fent. Estic demanant el mateix perquè és la setmana que estem recordant que fa 3 anys que va començar la pandèmia, o si més no, l'estat d'alarma. Es va declarar l'estat d'alarma a Espanya, es va haver tots els confinaments, aquells 3 mesos que vam estar tancats a casa, i tot el que va venir posteriorment. Us deixo la pregunta una miqueta oberta. Quins records teniu de quan va començar tot, bueno, com ho veu viure, i després el que ha anat venint després. I ara que, tot i que no s'ha acabat, l'OMS encara no ha declarat que s'ha acabat la pandèmia, queda encara un temps, però sí que segurament, socialment, tret que vagis a un centre sanitari o a una farmàcia, no te'n recordes de la Covid, pràcticament. Doncs, Montse, si vols, pots començar tu mateixa. Com recordes aquell 14 de març del 2020?
Com un fet sorprenent, que mai m'hagués imaginat viure, la veritat, viure el que vaig viure, que es parés tot, absolutament tot, veure que la natura tornava, els animals tornaven als carrers, que tothom estava quiet. Això, la veritat, era imaginable. Per un cantó em va agradar que moltes coses es paressin, va ser positiu. I després també vaig veure com es va despertar un esperit de solidaritat entre la gent impressionant, i encara que estaves a casa, jo, per exemple, que sóc activa, vam estar molt actius preparant mascaretes, la gent es va reinventar com poder ajudar els altres, inclús sense estar en contacte. I a mi aquest fenomen de que vas veure que la gent s'activava em va agradar molt. Igual també em va agradar molt poder fer un pas molt, molt gran amb el tema del desenvolupament de les noves tecnologies, com les connexions amb internet, que ens ha permès seguir treballant, fent coses, connectant amb gent i descobrir que pots ara treballar telemàticament. O sigui, t'explico el positiu, perquè m'agrada parlar en positiu. Evidentment hi ha coses tristes i molt frapants que prefereixo deixar-les per després, si voleu. Però ara quedem amb el positiu, amb les coses bones que hem après d'això.
Perfecte. Toni?
Jo estic molt d'acord amb el que ha dit ella, amb moltes coses que ha dit, però amb tot el que ha dit, pràcticament.
Gràcies, Toni.
No, home, és cert, és cert. Aleshores, l'únic que diré és que sí que realment va haver-hi un abans i un després. Jo vaig viure un cas, jo també vull parlar en positiu, però en aquest cas vaig documentar, vaig tenir una germana a punt d'anar cap a l'altra banda, però va anar d'un trist, i al final se'n va sortir. Hi han quedat alguns anys col·laterals, però sembla que es van superant i que va tornar a la normalitat total. Però més enllà d'això, era impressionant el sortir al carrer, perquè jo vaig tenir la sort, entre cometes, que tinc un gos, i era dels que podia, era el que quedava justificat poder sortir, i era fantàstic, entre cometes, sortir al carrer, és que no hi havia ningú. És dir, inclús feia una mica de pànic, no? Allò de dir, ostres, jo visc un lloc bastant cèntric, allà per allà a Torreblanca, i la zona dels cinemes i tot això, i del teatre auditori, no hi havia ningú. Per tant, fa gràcia, més enllà de la situació que es va donar. I per altra banda, això com ha dit ella, que es van reactivar una sèrie de coses, una sèrie d'activitats i de manera de funcionar, que fins en aquell moment, doncs, potser les teníem igual, però no les valoraven tant o no les posaven tant a l'exterior. Sí que diria que si tornés a passar, que Déu vulgui, o qui sigui que hagi de ser, que ho vulgui, que no passi, però que no cal sortir tantes vegades al balcó i cantant i fent el cachondeo i tot això, perquè al final acabes una miqueta cansant. Però sí que es va reactivar a la persona una sèrie d'activitats, una sèrie d'actituds que potser les teníem molt amagades, i doncs mira, no hay mal que por bien no venga, com diuen els castellans. però jo crec que ja hem de començar més enllà d'això, que des de les farmàcies i dels centres mèdics de començar a intentar fer la vida normal, perquè al final hem de recuperar-nos i avall, vull dir que endavant i força.
Tu, Geli, com recordes tu?
Sí, jo al principi de tot ho diré, és que vaig tenir por primer per les persones més properes, diguem-ne fills, diguem-ne netes, la família en general, i també una mica per mi, però primer per la gent, aquests familiars, no? I també una certa feblesa, deixeu-me dir la part aquesta una mica més negativa, no? Una feblesa de dir, és que què podem fer si jo mateix, si els grans investigadors, les persones, els hospitals, els metges, els especialistes no acaben, sobretot al principi, no trobem la mesura, no trobem diagnòstic, no trobem la manera de poder solucionar aquestes qüestions. Ostres, jo em vaig sentir la feblesa de tot això, no? Perquè quan senties parlar per la televisió a les persones especialitzades que en sabien de tot el tema de la pandèmia, dius, ostres, aquesta gent no et donen cap mena de solució, no? I això jo no hi estava acostumat, perquè com vivim la societat? Com estem acostumats a viure la societat? Doncs amb solucions, ja des de molt petits, potser nosaltres, la nostra generació, no tant, però les generacions actuals, per exemple, pues, jo què sé, tens un problema, pues, si és de malaltia, d'enfermetat o el que sigui, vas al metge, vas a la farmàcia i amb allò ja tens la solució d'alguna manera, no? De totes maneres, superat això una mica, perquè no hi havia més remei que superar-ho, fer un pas endavant i dir, escolta, endavant, perquè el que cal és enfortir-nos, ajudar-nos, confiar, també tenir els creients diria tenir fe, però nosaltres jo diria tenir confiança. I amb tot això, doncs, que es va crear, doncs, tot un entorn, i jo mateix també, d'activitats diferents. El dia començava diferent, es desenvolupava diferent i acabava diferent. I com es va estimular, almenys on jo vivia i on visc, una certa imaginació creativa per fer coses diferents. En diré un parell només, per no allargar-nos. Jo, per exemple, el que feia pràcticament cada dia era ballar sardanes. Sí, senyor, em posava una sardana i em posava a ballar al balcó i venga, i posava fort per si algú passava pel carrer que sentís la sardana, que és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. El Jordi no sé si hi estarà d'acord, perquè...
No sé ballar.
Escolta, et felicito, perquè a més aquesta setmana tu saps que el dissabte Sant Cugat serà declarada
ciutat mundial de la sardana.
Mundial, sí. D'acord, estem amb el tema mundial.
Sí. Llavors cantar també, agafar la guitarreta, rascar i cantar cançons, bé, coses senzilles. I també al final de tot, i acabo, és que de vegades, o fins d'aquest moment, no ens havíem adonat o no m'havia adonat de que amb petites coses també pots ser feliç, també pots fer feliç
o més,
sí, i que no cal tenir molts diners per ser feliç, no cal gastar gaires diners per ser feliç, sinó estimulant la imaginació pots sortir coses tan senzilles com les que he dit, i també omplir-te de joia, de goig i de ganes de viure, vaja.
Molt bé. Jordi?
Bueno, jo aquell dia no vaig viure com res especial, perquè no faltava perspectiva, no sabies què passaria, no? Per tant, jo personalment no ho vaig passar malament, estic acostumat a viure sol, això sí que va implicar marcar-te una disciplina, no? I vaig treballar molt, vaig aprofitar per escriure molt i vaig aprofitar bastant el temps. Vull dir que individualment no ho vaig viure especialment de forma angoixant, i col·lectivament va passar el que passa sempre, no? Mentre estàvem, doncs dèiem que havíem de canviar la nostra manera de viure en quant a relació amb la natura, que la sanitat era fonamental, els metges, les infermeres, i quan va acabar, pues, d'això ja no ens hem recordat. Era allò que li va passar al Sarkozy, no? Que el 2009, en plena crisi, hem de reformular moralment el capitalisme. Quan es van veure les orelles que ja vam sortir de la crisi i tal, ningú mai més em va tornar a parlar. Bueno, i la humanitat és així, no? no aprenem de la història, eh? Soc historiador, crec que ho puc dir amb un cert allò, no aprenem de la història. Vam veure, ens vam veure les orelles i ja, vinga, tira milles que aquí no passa res. Bé, què farem, no?
Però és així, estem.
A mi, però, a més, és així.
A mi el que em va tranquil·litzar molt va ser que en les rodes de premsa que feien a la televisió sortien aquells quatre personatges o cinc militars, i això a mi em va tranquil·litzar molt. Estem salvant.
Ho tenim controlat.
Tenim l'exèrcit, els uniformats del darrere, els uniformats amb aquest tipus d'uniforme, clar, i vaig dir, estem tots tranquils. Això el tenim controlat.
Això se'n van adonar.
Home,
que ho havien de treure.
Encara sí, van durar massa.
Exacte.
Home. Bé, dit això, doncs res.
I no parlem de Madrid, eh? Que a Madrid sembla que era un altre tipus de sí. pandèmia, sí. perquè quan ens informaven des d'allà, semblava que allà era una altra cosa, diferent, sí, sí. no ho sé.
Hi havia un altre exèrcit allà.
Sí, sí.
Jo resumiria que vam descobrir les nostres febleses, ningú sabia res, vam descobrir el nostre potencial de reinventança perquè tothom es va mirar de ser pic adaptar, vam veure que l'important en aquesta vida és la salut més que les coses sí, sí. I poder l'entorn familiar, i després hem après que no aprenem, i això també ho lamento molt, perquè ara vale, hem de tornar, diguem, tornem a la normalitat. Quina és la normalitat? Seguir viatjant com a bojos, contaminant com a bojos, fent el que estem fent, que ens està portant a una crisi planetària? No hem après. I això és el que jo lamento. No feia falta que morís tanta gent d'aquella mala manera que va morir, sobretot els primers, perquè aprenguem. M'agradaria que poguéssim aprendre amb altres lliçons, no? Però no depèn de mi. Jo intento aprendre, però veig que les tendències és tornar a lo d'abans.
Això de la contaminació, perdona Jordi, el Robert el dilluns, el Robert Sabé, a la tertúlia sí. del dilluns, va comentar, ell domina molt el tema de canvi climàtic i tot això, i va dir que ara ja amb la perspectiva del temps s'ha demostrat que aquells 3 mesos que es va aturar tot no vam deixar d'emetre molt CO2. És a dir, que el nivell bàsic de, és a dir, sense fer res, vam seguir contaminant per sobre del que hauria de ser. És a dir, no és que vam contaminar pel que estaria bé, sinó que vam seguir contaminant per sobre del límit, és a dir, el nivell basal, que deia ell, el sí, nivell sí, basal, sí. Per què? Perquè havíem de menjar, per tant el transport això continuava, sí, sí, sí. I tot el tema tecnològic, que sembla que no contamina, els servidors, etc., també gasten molta energia, etc., etc. Llavors feia una mica aquesta reflexió de dir, el sistema, tal com està muntat, encara que ens aturem, segueix contaminant per sobre de les, del que tocaria. Sí, sí.
El qual posa en evidència el gran repte que significa posar-nos uns nivells
sí, sí.
que ens permetin un mínim de vida digna, no? És un repte immens.
Els canvis són tan sistèmics,
sí,
no?
Sí, amb tot el que va passar, encara estàvem per sobre dels mínims, allò, però és un repte immens.
Va, tu, el trobo complicat perquè la gent sí. hi som, i cada vegada som més, i el creixement és imparable. I... per tant, el repte és com convivim i com fem el futur factible aquesta convivència. Mm-hmm.
Doncs has fet una assistència perfecta.
Sí, perquè ara...
Perquè ara parlarem del futur.
Eso me lo... queríamos llegar.
El futur fotut. Oi que estem fotuts.
Ai, futur.
Des de l'Ajuntament, el dilluns, es va presentar, diríem, com el futur de Sant Cugat, el nou barri de Can Ametller, amb unes imatges, diguem, evidentment, virtuals, etc., de com s'imaginen, de com creuen que serà aquest nou barri. Hi haurà habitatge, 50% del qual serà social, un intercanviador ferroviari que unirà, direm, la línia R8 de l'estació de Rubí de Sant Cugat amb la de l'estació de Rubí del Renfe, volia dir, amb la de l'Hospital General dels Ferrocarrils, i a més segurà, i tot això implicarà haver de soterrar les vies que hi ha ara actualment que passen en superfície. És la proposta de desenvolupament de l'última gran àrea de Sant Cugat. És una zona de 107 hectàrees que limita al nord amb la carretera de Rubí, a l'est amb el Turó de Can Mates i al sud amb la via de Ferrocarrils i amb Mirasol. Políticament, tot el govern hi dona suport, Junts hi dona suport i Ciutadans és l'únic que s'ha desmarcat d'aquest projecte. Com que n'has escrit un article, Jordi, i crec que, i a més esteu fent ara des de la Fundació Sant Cugat reflexió sobre el model Sant Cugat, etc., amb aquestes xerrades els dissabtes, et deixem que comencis tu, però deixa parlar els altres també. Perquè sé que tens moltes coses a dir.
No, diré poques, perquè aquest és un debat molt llarg i que no acabarà avui.
Per això ho deia.
L'equip de govern ha volgut posar el tema sobre la taula poc abans de les eleccions i, per tant, se n'haurà de parlar. A més, se n'ha de parlar. Jo el que critico és que des de l'equip de govern, els ajuntaments, sigui poc crític. Jo vaig estar a la Unió a la presentació. Tots eren flors i violes. No, escolti, això té moltes dificultats. Una d'elles és qui pagarà la cobertura d'un quilòmetre i mig de la ferida aquesta de Renfe. Sense la cobertura d'això no hi ha barri. D'això només em pot fer referència a un de les 10 persones que van parlar, per dir que això era condició sine qua non per poder fer el barri. D'això no se'n parla. El transbordador, com se digui, ferrocarrils que tenen Renfe, igualment es pot fer sense barri, igualment s'haurà de fer, perquè qui s'haurà de beneficiar la gent que vingui per un avió o per l'altre, no la gent que visqui allà a l'entorn. No? Vull dir, per això igualment s'ha de fer. I per mi hi ha tres temes que s'han de posar sobre la taula. No es pot presentar el barri de Can Ametller, que són a 15, 20, 25 anys vista, com la solució de l'habitatge a Sant Cugat.
Exacte.
Tenim un pla d'habitatges assequible que va aprovar aquest equip de govern per fer quasi 800 habitatges amb 17 llocs concrets. Hòstia, centrem-nos en això. Si fossin capaços de fer-ho en 12 anys, hauríem fet més habitatge de lloguer que en els últims 30 anys. Segon, ara he perdut el fil.
Sobretot el més important és l'habitatge.
No, l'habitatge, però hi ha un altre tema. Les dificultats, hi havia un altre tema. Com lliguem el nou barri amb la trama urbana ja construïda, amb el Sant Cugat actual?
Exacte.
Parlem d'aquell barri que està allà, que és excel·lent, que reunirà unes condicions, que jo no sé per què aquest barri serà tan perfecte quan no ho hem aconseguit amb els altres, però bueno, deixem-ho córrer. Com encaixarà això amb el reste de Sant Cugat? I ara acabo ràpid. Fixeu-vos-hi que estem parlant del futur, a 20 anys vista, i no discutim les grans dificultats que tenim.
Que avui.
Pel avui. En diré 4 només. Regull Centre, que podien ser 75 habitatges de protecció oficial, ha estat un debat impressionant, i ja veurem si s'arribarà a fer, perquè hi ha recursos presentats i ha d'aprovar la Generalitat. Can Cabassa, no parlo d'un projecte que implicava 100 habitatges que el van parar els veïns, la remodelació de la masia Can Cabassa, que es parla de 15 habitatges, més una residència per estudiants, l'estan parant els veïns. Segueixo. La Mirada. La Mirada tenim una dificultat extraordinària per poder-ho fer, que els pares estan i les mares estan... Una altra, la segona residència. Tenim un terreny destinat, però la Generalitat no té entre les seves polítiques fer noves residències. Això és el Sant Cugat actual a l'acabar... És això del que hauríem d'estar esmerçant tots els esforços i debatent. Com acabem de consolidar, articular territorialment i socialment, perquè s'estan creant dos Sant Cugats, aquest és un altre debat, i en canvi estem venent futur a 20-25 anys... que jo no estic en compte que es programi el futur urbanístic, però jo crec que no és una prioritat, francament.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Va, qui agafa el fil?
Jo estic molt d'acord amb el que diu, i sobretot perquè estem plantejant això de Can Ametller, que també com ell estic d'acord, si s'ha de créixer, s'ha de créixer. El que passa és que s'ha de créixer en un cert sentit i amb un cert criteri. I com bé diu ell, aquí al centre doncs ja tenim, bueno, el centre i no tant el centre, vull dir, tenim una sèrie de problemes de vivenda, de sociabilitat, d'una sèrie de coses que vull dir que ja tenim prou de feina aquí. Aleshores, què passa? Estem fent volar coloms amb el barri aquest, que segurament és evident que es farà, però hosti, estem parlant de fa 20 anys, d'aquí 25 anys o 30 anys. Jo no sé quina necessitat hi ha de quan ja estem parlant de que Sant Cugat, bueno, quan s'estigui fet això serem 105 o 110.000
no,
o no sé quants.
Sense això serem 100 ja.
Però això mateix, vull dir, ara ja som 100, ja tenim els problemes que tenim. Perquè...
Som 97.
Sí, 97, però bueno, d'aquí
2 anys.
Al final d'any, o poder a final d'any, ja, perquè amb la rapidesa ha acabat tot això de les criatures, perquè sembla sí que cada vegada que no durin 9 mesos els embarcos, sembla que durin menys, perquè ja cada vegada hi ha més. Però això ja seria un altre debat que ja li deixo amb els especialistes. Però sí que és cert de que hi ha un problema molt gran de que la majoria de gent ha d'acabar venint al centre, perquè en els barris aquests, si no es fa una bona infraestructura de serveis, però no només els mínims, perquè clar, tu digui a una persona que munti un comerç allà, però si allò no hi ha un ritme, qui muntarà un comerç allà quan la gent encara té la tendència d'anar al centre? Per tant, això s'ha d'anar al tanto, perquè després al final la gent acabarà venint aquí. I si són barris perifèrics, doncs seran dos cotxes, per tant, en lloc d'un, que podria ser aquí, llocs d'aparcament, en fi. A més, hi ha una altra cosa, si no potenciem aquí dintre tanta guerra amb el comerç local, amb el comerç de proximitat, la gent se'n va als centres comercials perquè és que és el més lògic. De cara a Maller, a venir al centre, per dir algun barri, serà tan complicat que surt molt més a compte en el centre comercial. Tens aparcament, tens el cinema, tens les màquines, tens això, tens menjar, és a dir, tens distracció. O sí, per tant, jo crec que aquí l'Ajuntament, bueno, els ajuntaments en general venen motos, i jo sé que és una moto i per tant venen motos i que a vegades hi ha motos que te les venen sense rodes.
Això que dius, faig un afegitó, és a dir, en la planificació almenys es diu vol que sigui una nova centralitat, sí. És a dir, està pensat que no passi això que estàs dient. Una altra cosa és que després s'aconsegueixi, però que en el disseny ho pensen i ho tenen en compte.
Com ho dirà la pràctica.
Exactament.
Molt bé.
Bé, com a futur, com a projecte, com la Carta als Reis, el barri ideal, la nova centralitat, està molt ben pensat, o sigui, és el somni, vale? Imaginem, però és veritat que poder serà possible d'aquí molt temps. Jo sé que a Sant Mirassol fa més de 30 anys que estem reivindicant la piscina i sembla ser que el 27 del mes que ve es posarà la primera pedra. Bueno, ànimo, tindrem un futur. M'agradarà aquest barri com està plantejat, i vist les fotos, està molt bé. El que passa que hi ha un cost oportunitat ara, a quatre dies de les eleccions, que sembla que es pensin que som tontes la gent. Sisplau, polítics, no som tontos la gent. Us votarem, perquè no tenim més remei. Us votarem, però no ens agrada que ens prengueu el pèl. Que tingueu ganes de fer projectes tan macos, ens agrada i us felicitem. Però no ens els presenteu ara, en aquest moment, quan tenim moltes coses a solucionar. Perquè això que has dit tu de què passarà d'arribar, és que està passant. Jo visc a Mirassol. Sí. Mirassol, per sort, ja fa uns anys que tenim un centre comercial, que fa molts anys enrere tot havíem de vindre aquí. Ara jo ja no vinc aquí, només vinc a la ràdio, perquè hi ha les coses culturals, però és que jo ja no vinc a comprar a Mirassol. No puc, no tinc l'accés. Encara que hi ha el plis-plas, que ho vam treure aquí, que va molt bé, ja no em ve de gust. Ja està. I bueno, no passa res. M'he de quedar amb el meu barri i jo agraeixo que ara Mirassol tingui més coses, que hem estat molts anys que no en tenien. I aquest ja es planteja bé. O sigui, amb això, bé. Però a veure, arreglem el que tenim ara, fem les coses bé i no prenguem el pèl a la gent. Perquè fa molts anys que estem demanant una piscina municipal a Mirassol. La teníem ja a tocar fa 4 anys i ara tornem a començar. Estem a portes d'unes altres eleccions i espero que la pedra quedi i després d'una vingui la segona i la tercera i tinguem el que hem de tenir.
I després qui posi l'aigua també, eh?
Què?
Sí, clar,
qui posi l'aigua, no?
Perquè també és una situació que hi ha amb el tema de l'aigua, serà un altre problema.
A mi que els polítics facin el que tinguin que fer, però sisplau, que pensin amb la gent. Amb el poble. Encara que ho diuen, però a vegades no em sembla que ho facin.
Molt bé, gràcies, Montse. Pujali.
Jo el que volia dir és que, mira, ahir a aquestes hores ja estàvem pujant cap a dalt a la serra de Collserola i justament estàvem a dalt de l'ermita de Santa Madrona, cap a la banda de Vall d'Oreig, i vam anar donant el tomb, i hi ha un moment que veus la part de Papiol, tota la part aquesta més industrialitzada, de la banda de Rubí, Terrassa, Tros de Sant Cugat també, i veus l'altra banda que hi ha a Collserola. De seguida a mi em va venir una reflexió, i la colla que anàvem també, diu, fins quan aguantarà Collserola aquesta pressió que està rebent perquè allà es comenci a construir alguna cosa. Jo personalment i la colla que anàvem, que som molt naturistes, tots pensàvem que millor que no arribés mai. Però quan miraves a l'altra banda, que hi havia doncs aquesta part més industrialitzada, polígons industrials, però molts polígons, veus aquells sostres tan grans, aquelles teulades tan grans, aquelles... Tot allò pensaves, ai, perquè tot això tinc la impressió que es va construir una miqueta no, totalment de pressa i sense pensar en una planificació general del territori, amb la qual cosa doncs ens trobem que pel mig de tot aquest sector hi passa una autopista absolutament col·lapsada. Ahir a aquesta hora estava totalment col·lapsada, camions, cotxes, tot aturat, tot. I d'altra banda et trobaves amb petits o grans nuclis, com els que he dit, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, etc., Rubí. Doncs aquí ha faltat una planificació seriosa. No s'han fet, no s'ha construït mitjans per arribar amb tren, que és un mitjà que Alemanya, per exemple, està funcionant molt millor, que està funcionant més bé que aquí, els trens, les averies, etc. Camions, que cada dia n'hi ha més i cada dia van més junts. Bé, dic això perquè volia arribar a la pregunta que ens has fet, que el barri és un barri que d'entrada prevec que, com que estarà mancat de tot això que he dit una mica, perquè no crec que en qüestió de 4, 5, 6, 8 anys s'arregli tot el tema de comunicacions, no deixarà de ser un barri fantasma. I permeteu-me que sigui pessimista, però és que les infraestructures que han anat arribant als nous barris, i com deia el Toni i els companys també, doncs no han evitat que la gent s'hagi de desplaçar cap al centre. Això fa que el centre estigui col·lapsat, contaminat, i que per tant sigui absolutament inviable. Per tant, jo crec que les coses, permeteu-me que ho repeteixi, però cal mirar-les també una mica des de dalt. A veure com ens quedarà aquest nou barri. Hi haurà prou infraestructures també per la gent que va viure allà? O serà un barri, com he dit abans, un fantasma que la gent haurà de continuar desplaçant-se amb cotxe perquè no hi ha cap altre mitjà? A mi això em fa patir una mica. Renfe a Sant Cugat no funciona. Com he dit abans, els espais esportius, per exemple, per dir un exemple, algun regidor va dir fa poc que no calia fer més planificació, sí, perquè el que calia és no créixer en esports i en activitats esportives. No fotem. I el tema, per últim, el tema urgent crec que és el tema de l'habitatge públic. Això jo crec que també té una prioritat molt important, perquè si no la nostra canalla se'ns en va. Quan dic canalla vull dir la gent jove, la gent que viu aquí a Sant Cugat.
Perdona, digues.
No, jo afegiria el tema sanitari. Estem preparats per atendre 100.000 habitants sanitàriament, la sanitat pública?
A més,
com es projecta això?
A més, jo crec que hi ha un tema previ, és a dir, aquí ja es donava per fet que s'havia d'omplir això, i per tant anem a discutir quin tipus de barri. Però no s'han qüestionat les premisses. És a dir, hi ha un tema previ. Hem parlat de crisi ecològica, de transició energètica, els objectius de la cimera de París del 2015. Té sentit seguir ocupant territori? Hem de créixer extensivament seguint ocupant territori? Aquest debat no. Es dona per superat? Sí, ho hem d'ocupar. Bueno, no ho sé.
Això és un bon tema.
Bueno, aquí lliga una mica amb el model de ciutat, el debat aquest, si és de créixer horitzontal o vertical. No?
Els urbanistes fan temps que parlen de la ciutat densa per sobre de la ciutat extensa. Perquè la ciutat extensa té unes deseconomies d'escala i un consum energètic i de territori tal brutal, que és el que hem optat aquí a Sant Cugat. Hem de seguir creixent així. Es diu un barri autònom o autista? No és el mateix. Que faran vida pròpia? Volem un Sant Cugat cohesionat territorialment i socialment, que tothom se senti de Sant Cugat, o una sèrie de barris que tothom faci la vida pel seu compte? Per això ja deia en broma, tindrem dos Sant Cugats, un barri allà que ens farà pam i pipa, i mira que bé que vivim aquí, tal i qual. Perquè estem els últims anys, això, quan fan les onades sociològiques aquestes de l'Ajuntament, que fa una enquesta, i l'estudi aquest que ha encarregat l'Ajuntament, que ha dirigit el geògraf Oriol Nelo, demostra que estem generant dos Sant Cugats socialment. Un és el Sant Cugat centre, ampli, amb la floresta i les planes, de gent, estudis baixets, ingressos més baixos i tal, i el nou Sant Cugat, de gent amb més estudis, amb més ingressos, que està configurant els nous barris, i estem configurant dos Sant Cugats. L'altre dia ens deia, amb el debat de la Unió, diu, ostres, diu, la iniciativa, la creativitat i tal, vol ciutats i pobles diversos, socialment diversos. Si aquí fem un monocultiu de gent molt homogènia, de gent d'ingressos, estem impossibilitant una mica l'intercanvi i la creativitat, perquè sembla ser que està estudiat, està demostrat que la creativitat ve de situacions diverses des d'un punt de vista social i de tot tipus. I aquí anem més aviat cap a un monocultiu social, no? La gent aquest barri aguditzarà això o no? Perquè, clar, es parla d'un barri modèlic, però amb tot el tema de la cobertura de les vies, qui ho pagarà? Sembla ser que Adif no està per la feina. Si ho ha de pagar els constructors, que vol dir que s'ha de repercutir en el preu de l'habitatge, estem creant també un barri de luxes?
Totalment.
Totalment. Estem parlant de molts diners, eh? Clar. Clar, no ho repercutirem a la vivenda social, no? No podem repercutir a la vivenda social, que es vol fer pública o privada, ja veurem també la iniciativa privada, quina vivenda social fa. Llavors, si ho repercutim a la privada, només, hòstia, a quin preu sortirà això? I jo el que critico és que totes aquestes incògnites, que hi són i són frapants o són importants, amb tota la... no crec que es pot parlar de paraula publicitat, amb tota la publicitat que s'està fent del tema, no surt això. Només surten... sembla que serà un camí de flors i violes.
Bueno, no interessa, no? Vendre un pis.
Això m'hi callat, això.
Sí. No, però així és clar, vull dir que no cal...
Però, sí, entenem com a publicitat, la publicitat és això, és a dir, clar, els anuncis de televisió no t'ensenyen la part dolenta dels productes, no? Pues, si és així, doncs té la seva lògica. Volia, relacionat amb el tema habitatge, i tu ja l'has mencionat al principi de la teva intervenció, Jordi, és el tema de Can Cabassa, no? Que es genera una miqueta de... no sé, sorpresa o no, potser em direu, no és sorprenent, que la segona vegada que els veïns aturen, no?, un projecte com...
és un escàndol.
Com aquest. Primer eren molts més habitatges i ara era una cosa molt més modesta i més petita, amb una residència per estudiants, que tenia tota la seva lògica, perquè només creuen al carrer, tens una universitat, per posar un exemple, no?, que és la UIC de Medicina que està a l'Hospital General. Per tant, què passa a Can Cabassa? O sigui, que sapigueu que com és que no volen o no accepten o generen aquest rebuig i que fa que els polítics els segueixin. Els de llavors, és a dir, amb colors diferents, han sucumbit, entre cometes, a la pressió veïnal. Què en sabeu?
Perdona, només un tema. I per què s'oposen al veïnat? Perquè no estan d'acord que es faci habitatge o que es faci la residència o perquè no volen...
A veure, quan es va fer la...
No,
quan el primer... Saps que va ser el 2015? Quan es va fer el primer projecte, que allà ens havia la Mercè d'alcaldessa, hi va haver una posició veïnal. Llavors es va fer un procés participatiu dirigit per l'Escola d'Arquitectura. Jo em vaig mirar tot el text i tal, un percentatge molt important, bueno, dels 50 o 60 persones que van participar, és que no volien vivenda social. Poca broma, en aquell moment. Ara, com que només són 15, i aleshores eren 100 i pico, sembla ser que el que diuen és que adulterarà el barri o canviarà la fisonomia del barri. Això vol dir que hem viciat molt els santcugatencs. Us en recordeu de l'oposició a fer vivenda social a Can Trabal? Que al final es va fer. Però aquí falta lideratge polític. Què punyetes? Escolti, nosaltres considerem... Sí, ostres, estem fent una fugida endavant amb el que ara m'allà dient que farem 2.200 habitatges i no som capaços de plantar-nos per dir que allà s'han de fer 15?
És que crec que també té a veure amb la conservació de la masia. Clar. Que ens ocupa que és la fisonomia de la masia, que és molt antiga. Llavors, suposo que... hi ha aquest tema del social, que és veritat, són poques, jo crec que això no hauria de ser un problema, però jo crec que està més enfocat amb el tema de què faran i com ho faran amb aquella masia, no?
Bueno, ha de ser una residència, o sigui, la masia ha de ser la residència d'estudiants. Per les intervencions que va haver-hi al Consell de Barri de dimarts i també a l'últim ple que també van intervenir els veïns, igual no és una opinió majoritària, i potser cada veí té una raó diferent per qual oposar-se, però una era que perdria valor, els seus habitatges perdrien valor, i que hi havia gent que ja s'ho estava venent. Això és el que deia.
Això és escandalós.
Això va ser el motiu del 2015.
No, i ara també, ho he llegit a la data. Uh-huh. A veure, les masies es conserven si se'n fa alguna cosa. Les masies que es conserven quan perquè són restaurants. I si no són restaurants, ha de ser alguna cosa. Quin problema hi ha que sigui una residència d'estudiants una masia? Si és que aquesta és l'alternativa. És la manera de mantenir-la.
I tant.
De conservar-la. Mira Can Canyameres i Can Rebella.
Sí.
Per cert.
Torre Blanca.
Per cert.
Jo, és que és una de tema.
Jo segueixo amb l'RQR. Una de les coses que s'explica que serà una de les bondats de Can Ametller és que resoldrà els problemes d'equipaments. Podem fer equipaments. Escolti, el 2001, quan es va discutir el nou creixement de Can Mates i Colomer, respectivament, Rebella i Canyameres havien de ser centres cívics del barri. Això fa 22 anys.
I on estan i com estan?
I com estan? Ah, i ara hem de pensar que d'aquí 25 anys que no sabem quines necessitats d'equipaments tindrem, ens ho sofrirà Can Colomer, ai, a Can Ameller. Hòstia, tu, és que... Ostres,
és que... A més, és un altre tema, aquest...
Jo, la veritat, és que em sento que la meva intel·ligència se sent una mica ofesa,
Aquest tema de les masies és molt bo perquè es volen quedar masies i es volen dir, no, aquesta masia... Però algunes estan tapiades, això, perquè no s'ocupin. Les altres estan que cauen, que cada vegada cauen més. Però,
clar, vull dir, em sembla perquè... que... Perdona, em sembla que Can Canyameres llegia que ara dediquen 140.000 euros per consolidar-la per
clar,
la caigui.
I d'aquí, sí, quatre, sí, i d'aquí, si això d'aquí 10 anys està igual, que estarà pitjor i, per tant, s'haurà de tornar a refer o tornar a protegir...
Valgar, és el farciment del gat.
Aquí està. Aleshores, escolta, potser que no ens quedem tantes masies i que se la quedi qui sigui o que ja les enderroquem del tot, perquè si es van... Clar, perquè és que no... S'ho queda en Torre Negra, ja veurem com acabarà també.
Bueno, per això
què farem aquí?
Que en lloc de dibuixar tants nou barris, clar, és que... potser hauríem d'utilitzar la intel·ligència i la imaginació perquè hi fem ja amb aquells edificis que són municipals i que no tenen una destinació. Vols que te'n digui uns quants? Can Canyamera, Can Rebella, Torre Negra, la Villa Montserrat, els baixos de la plaça d'Octubre, l'Ajuntament Vell.
Montmany.
Montmany, sí, Montmany.
Montmany,
sí.
Allà, s'hi podrien fer moltes cases, clar, si podrien fer vivents
clar,
socials.
Estem passant amb equipaments.
Era un poble abans, allò, hi havia teatre, tant, hi havia de tot.
Estem passant amb equipaments de cara a Maller i amb tot això què fem?
Per tant, cal que s'ampliï tant l'habitatge, que no dic que no faci falta habitatge social, evidentment que em fa falta, però cal ampliar tant i la població i quan tenim una sèrie de punts que no estan solucionats i que sembla ser que no han enviat de solució, coi, preocupem-nos més del que tenim avui i no del que farem d'aquí, perquè a més ha d'haver-hi un moment que s'ha de parar la població, vull dir, ha d'haver-hi un moment que per què cal tant? Clar, jo et direu, home, tu ja vius aquí, és igual, potser quan jo abans de venir a viure aquí, que fa 40 o 50 anys que sóc, potser no calia, no hagués vingut molt bé. Però dir, cal ampliar tant i fer tants habitatges i fer tanta població.
I que Sant Cugat no és...
Perquè això no ho engull.
I que Sant Cugat no ha de ser l'única solució pels barcelonins que volen marxar a Barcelona.
No,
no, vull dir, haurien d'haver-hi molts més altres llocs, no?
I no, i que ens han mantingut una mica enganyats, una mica bastant, molt. Perquè tots els alcaldes i alcaldesses dels colors que siguin, tots gairebé al seu moment apostaven perquè Sant Cugat no passés de 100.000 habitants. I ara...
Jo era regidor amb el Joan.
Sí, sí, me'n recordo.
Estàvem en 40, estàvem en 40 i vam dir, tope 70, tope 70. Abans de pagar el regidor... Tope 80. Sí. Després va dir, tope 90. El tope ja no sé quin és. Ja.
El tope aquest cada 4 anys canvia. I clar, això és insostenible. Jo crec que, com dèieu, el que cal també és això, és buscar recursos per al manteniment dels espais de centralitat, com poden ser masies, que ho tenim aquí, això, i això ho hem de respectar, i crec que amb això sí que la població, no sé si els polítics ja estan o no d'acord, però la prova és, com deies tu, Toni, i també la resta, que hi ha masies que s'estan deteriorant, que estan caient i que acabaran sent allò, runes, com està passant amb algunes de les masies que heu dit.
Bueno, que en Rebella mateix, no sé si l'heu vist últimament, sí, que aquests ulls val més el farciment que el gall. Sí.
I tant, però això perquè s'esperen
ja,
massa.
I ja s'ha fet tard.
I això ja s'havia d'haver fet, s'havia d'haver venut, s'havia d'haver utilitzat, com deies, Jordi, de la forma que sigui, encara que posin un restaurant, que posin el que vulguin, però que sigui un espai conservat, històric, nostrat i mantingut.
I perdona, jo, més consciente civil del barri, el que hauria de ser, per exemple, ara podem fer un Can Canyameres i amb aquell barri tan desengelat que és Volpelleres. Fer un equipament de ciutat per articular el territori, un equipament de ciutat que a més ens obligaria a millorar el transport i tal, perquè la gent vagi allà i perquè ens resolguem un equipament de barri, un equipament de ciutat.
Sí.
Però bueno, això requereix...
Els de la plataforma Salvem el Bosc de Volpelleres, crec que una de les propostes que posen per la mirada és en l'escola, aquí.
Sí, però allò...
Ja sé que és difícil.
L'escola no.
No, però un tema... No, però... Bueno, és... I també diuen ocupant el terreny de la segona, projecte de segona residència.
Sí, clar, llavors els hi foten la segona residència als vells. Sí,
no? Sí, bueno, ara també s'està plantejant el model de la de la cura de la gent gran, la gent gran és millor que estigui a casa assistida que no anar a centres. Aquí sempre hi ha debats, que si és més... Hi ha molts debats, sí.
Hi ha molts debats i a vegades molts interessos també, sí, perquè és clar, això també a vegades, mirem-ho des, de la, des del vessant estrictament polític, i a vegades això el que fa també és evitar que, voler evitar que es construeixin més centres d'aquests, que al cap i a la fi paguem entre tots, són residències, la majoria, no totes, però són d'abast públic i que es fan inversions públiques, i això vol dir inversió, que no treu això que dius, Montse, perquè el fet de que es construeixin habitatges, espais per a gent gran privats i que se'ls pugui pagar i que hi pugui anar i que hi pugui decidir, jo penso que com més diversitat hi ha, millor, i que cadascú decideixi. Ara, jo crec que els ajuntaments, en aquest cas el nostre ajuntament, ha de fer una aposta també per l'habitatge per a la gent gran, sí, perquè tingui possibilitats d'anar-hi, perquè no tothom té recursos, en Cugat. A veure, deixem-nos de punyetes de que aquí no tothom és ric, eh?
Sí. Aquí no lleguem els gossos a motivar-la.
No fotem, eh?
Ja deia que s'està generant dos en Cugats.
Sí.
A veure, l'altre dia sortia, a veure, ostres, no me'n recordo el percentatge, però persones, 14.000 persones que havien fet ús dels serveis socials de l'Ajuntament. Sabia que eren 14.000, eh? Estem parlant d'un 16% de la població, eh? Bueno... Segons l'índex Gini, que mira la diferència entre rics i pobres, som la ciutat amb més desigualtat.
I tant.
Sí, sí, sí.
Això no es diu, eh? No es diu, això no es diu.
No, però ha sortit publicat.
Sí.
Es va dient,
Però aquí el que es ven molt és la renta per càpita, no? Sant Cugat, sí, la renta per càpita, sí, home.
El que passa és que, evidentment, el poble de Sant Cugat no és el poble de Ciutat Meridiana. Però és que el ric de Sant Cugat no és el ric de Barcelona, tampoc. A veure si ens entenem. Sí. Llavors les diferències són brutals.
Sí,
sí, no, quan surten les estadístiques de renta per càpita, clar, és una mitjana. I en tant que mitjana, doncs surt el que surt, no és real.
No.
O sigui, aquell cost no és que la gent cobri allò. Hi ha gent que en cobra molt més i gent que en cobra molt menys.
Això va passar, me'n recordo que fa uns anys va sortir com el poble més ric a Avinyonet. Avinyonou.
Sí, perquè sí. Havia un multimilionari allà,
no? Hi havia un multimilionari que vivia allà.
I quatre gats.
Però jo conec aquella zona i t'asseguro que, bueno, va sortir que eren superrics.
Sí,
no? Només és una persona que és superrica.
Exacte. I a més van dir qui era la persona, van dir qui era la persona. I van sortir l'explicació. Sí, són 15, hi ha aquí un tio que té una...
Per això l'estadística fan servir la mediana, no la mitjana.
Exacte, per això l'estadística diu, escolta, entre tu i jo tenim un pollastre. Jo me'l menjo tot, ells han menjat la meitat cada un, no?
Evident.
És això, és això. Molt bé, doncs mira, ens queden dos minutets, si voleu fer algun últim apunt d'algun tema. Va, ven-nos una miqueta les dos debats que us queden de la votació.
Bueno, un és dissabte, que parlarem de la burocratització. Jo crec que és un tema que patim tots. Uf. I pot acabar col·lapsant l'administració pública. Els que estem en una entitat sabem la quantitat... Bueno, papers no, perquè tot ha de ser informàtic, hem de fer, i el que representa això. I l'altre, l'últim, serà, així com el primer debat vam parlar de la sectorial total, que va ser molt interessant, va haver gent que hi ha pensat molt i, per tant, té coses a explicar, el dia 25, que serà l'últim, serà sobre el futur. Uh-huh. No específicament sobre Caramaller, que ha coincidit, la presentació que vam allà i tal, però nosaltres això tenim pensat des del desembre fer-ho. Però serà una miqueta parlar del sector del futur i suposo que ja sortiran idees.
Molt bé, això és aquest dissabte, 18, el dissabte 25, I de 10 a 1, a la Casa de Cultura.
Sí, amb un brec al mig, que, amb croissants i que ha fet llet.
No? Això és important, eh?
He dit per si algú l'incentiva a esmorzar.
Digue, Rogeli.
Jo volia dir una cosa que m'ha cridat molt l'atenció aquesta setmana, que és el fet de que Sant Cugat se celebrés, bueno, li van donar una, se li va concedir una medalla, una distinció
i on se la posarà la medalla?
Pels 100 anys de la visita d'Einstein.
Ciutat Einstein.
Sí, el monestir.
L'inventor de la teoria de la relativitat. A veure, aquest senyor, amb tots els meus respectes, i evidentment...
Ens queden 30 segons, ho sento, Rogeli, doncs, molt ràpid.
Escolta, jo hagués apostat més per l'Arcadi Oliveres, pel Jordi Tortosa, pel Jordi Franquesa, i també pel que ens va deixar no agafar gaire, el Xavier Barbany, que va ser una gran persona. Jo crec que per mi aquesta gent s'ho mereix.
Molt bé,
i tant. És simbòlica, no?
Disculpeu que acabem. Moltes gràcies a tots quatre. Acaba la tertúlia ciutadana a Sant Cugat cada dimarts, cada dijous, a 9:15 del matí a la ràdio Sant Cugat. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.
Adéu-siau.